Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dilluns. Per fi és dilluns, 19 de febrer del 2024. Comencem setmana amb un cel mig tapat, amb alguns ruixats cap al Segrià i les Garrigues. De fet, ara de bon matí es repetiran alguns ruixats a Ponent i a la cara nord del Pirineu. A la resta, un altre dia de sol i núvols prims, amb fresca ara i humidia molt suau. El PP salva amb nota la prova de foc de les eleccions de Galícia i Alberto Núñez Feijóo agafa aire. El candidat popular, Alfonso Rueda, conservarà el govern de la Xunta amb 40 escons, doncs dos escons per sobre de la majoria absoluta i només dos menys que fa 4 anys. En canvi, el Partit Socialista s'enfonsa, passa de 14 a 9 diputats i perd pràcticament un de cada 5 votants respecte de les últimes eleccions. On van aquests diputats socialistes? Doncs el gran beneficiat i responsable d'aquesta patacada socialista, que és el BNG, que amb Ana Pontón al capdavant creix dels 19 als 25 diputats en el millor resultat de la història pel nacionalisme gallec. Democràcia Ourensana aconsegueix entrar al Parlament amb un escó, mentre que en queden fora Vox, Sumar, que no arriba ni al 3% dels vots, ni Podem, amb un 0,25% dels vots, menys de 4.000 per sota del PACMA. Des del PP ho interpreten com un missatge contra les polítiques de Pedro Sánchez, mentre que el BNG celebra els magnífics resultats, però admet que són insuficients i alhora avisa als populars que hi ha una altra Galícia. El PSOE, per la seva banda, reunirà l'executiu aquest matí per analitzar la desfeta. Per tot plegat, avui serà molt interessant la tertúlia amb Mònica Terribas, Màrius Carol, Josep Martí, Teresa Cunillera i Miquel Samper, amb Mònica Hernández trepitjant l'ull de poll. Més enllà de les eleccions gallegues, Junts i el PSOE demanen 15 dies més per negociar l'amnistia. El termini acabarà demà passat. I a Dani Alves se li ha activat el protocol antisuïcidi. Segons ha explicat Telecinco al seu company de cel·la, el futbolista està molt deprimit a l'espera de conèixer la sentència per presumpta violació. Mentrestant, la Sala Beckett de Barcelona es defensa de les crítiques de l'Espanyol per una escena d'una obra de teatre en què es parlava d'una acusació de violació contra un jugador blanquiblau. Des del teatre els demanen que distingeixin entre el que és la realitat i el que és la ficció. I a Rússia, la família d'Alexei Navalny denuncia que no sap encara on és el cadàver del líder opositor rus. Això quan ja fa pràcticament 72 hores de la seva mort / assassinat. Un matí que també parlem dels 100 anys de Ràdio Associació de Catalunya amb el seu president Jordi Margarit, coincidint amb l'estrena demà del documental La Ràdio Silenciada, amb Mònica Terribas com a directora. Els esports. El Barça perd la final de Copa de bàsquet contra el Real Madrid d'11 punts en un partit molt igualat que no es va decidir fins l'últim quart. Roger Grimau, l'entrenador del Barça, va carregar de valent contra els àrbitres a la roda de premsa i els va acusar de tenir un llistó diferent per cada equip. I en futbol, avui el Girona es pot posar a 3 punts del Real Madrid si guanya en un dificilíssim camp, com és Sant Mamés contra l'Atlètic de Bilbao a partir de les 9 en directe aquí a RAC1. Ahir el Madrid va empatar un al camp del Rayo Vallecano i ara té 8 punts de marge sobre el Barça, que és tercer, i 11 sobre l'Atlètic de Madrid, que és quart. En parlarem a la tertúlia esportiva Joan Maria Pou, Rico i Segurola. I cap a 11:15, Tinet Rovira, el director de Gest Music, en aquest estudi avui que s'emet la final d'Operación Triunfo Amazon Prime. I amb el Ramon Bartolí al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6:03, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Com tu, ja la matinada. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia. Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Adrià?
Doncs sí, que de seguida parlem de Galícia, però abans una informació de servei. Està interrompuda la circulació de la línia R3 de Rodalies, exactament entre les estacions de Parets i les Franquers. S'ha tallat la circulació en aquest tram per un cas de robatori de cable que provoca falta de tensió a la vida, de la via. Adif està treballant ara mateix per solucionar-ho i està gestionant també busos alternatius per fer aquest trajecte per carretera. Tot i això, reconeixen la poca disponibilitat dels vehicles i, per tant, diuen que serà complicat.
Per tant, atenció a la gent de la línia R3. Alguna cosa, ara sí, alguna cosa d'aquesta nit i matinada.
Doncs sí, que el Partit Popular salva els mobles a Galícia, aconsegueix la seva cinquena majoria absoluta i dona oxigen a Alberto Núñez Feijóo. Alfonso Rueda seguirà com a president 4 anys més, després de treure 40 diputats, dos més dels que necessita per a la majoria absoluta. L'oposició l'encapçalarà el Bloc Nacionalista Gallec, que ha tingut una nit agredolça. D'una banda, els ha estat impossible evitar la majoria popular, però Ana Pontón s'ha erigit sens dubte en la líder de l'esquerra gallega, passant dels 19 als 25 escons. Ara bé, la desfeta més significativa d'aquesta nit electoral ha estat la del PSOE, que ha tocat fons i ha baixat del llindar dels 10 diputats. Amb José Ramón Gómez Besteiro com a candidat, han perdut 5 cadires al Parlament i es queden amb només 9.
Anem a pams. Comencem pel PP, que respira molt alleugerit després de revalidar la majoria absoluta al Parlament gallec.
Sí, Alfonso Rueda ha superat les eleccions amb bona nota i salva Feijóo d'una derrota que li hauria complicat i molt el seu lideratge dins el partit. De fet, Rueda compleix fil per randa els deures que l'havien posat des de Gènova. 40 diputats sense haver de dependre de ningú i amb 70.000 vots més que fa 4 anys. Ell mateix ho interpreta com una plantofada a Sánchez i també a l'amnistia.
Galicia le mandó un mensaje a España hoy sin ninguna duda también. Sin ninguna duda. El mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos ni estar sometidos. No queremos privilegios de ningún tipo, ni para nosotros ni para los demás. Ni más que los demás, ni menos que nadie.
Avui Feijóo serà a Galícia per reunir-se amb Rueda i també capitalitzar bona part del seu èxit.
Això de l'amnistia, no sé si... Ell no parlava, d'amnistia, però ha parlat de xantatges i coses d'aquestes. Jo crec que per entendre el que ha passat a Galícia no cal mirar el PP, cal mirar el BNG i cal mirar els vots dels socialistes cap on ha anat. Cap al Bloc Nacionalista Gallec, que defensava l'amnistia. Allà han viscut una jornada electoral històrica, però no li ha servit per fer mal al PP.
Sí, amb més de 450.000 vots, el BNG encapçalarà l'oposició als populars. La seva candidata, Ana Pontón, està satisfeta per haver capitalitzat bona part del votant de l'esquerra, però assegura que ha estat una decepció no haver pogut parar els peus a la dreta. Ara bé, els llançava un avís per navegants.
Creo que el Partido Popular también debería entender que hay miles de galegos que hoy se... tamén lle deron un toque de atención nas urnas, aínda que manteñan a súa maioría absoluta. E, por o tanto, que hai miles de persoas que non están conformes coa situación do país e sempre para cambiar a mellor as cousas o BNG vai estar traballando.
I per la seva banda, el PSOE assumeix una travessa pel desert a Galícia. Els socialistes han tret el pitjor resultat de la seva història amb només 9 escons. José Ramón Gómez Besteiro reconeixia així la desfeta.
El seu treball que realizarei de oposición tentando de atraer a Galicia as mellores oportunidades sendo o fiel reflexo da política útil, sen trincheiras e avanzando cara a unha Galicia mellor.
Per cert que Pedro Sánchez reunirà l'executiva del partit aquest dilluns i de moment no toca res. Ferraz manté la confiança, diu, en l'equip de Galícia.
I una de les grans sorpreses de la nit ha estat que dels tres partits ha sortit un rovelló, que és Democràcia Ourensana, que ha aconseguit l'únic diputat més enllà dels que tenen el PSOE, el BNG i el PP.
Sí, es tracta d'un partit eclèctic però proper al PP que es va presentar sense programa electoral i que lidera un exdiputat socialista, l'actual alcalde d'Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que feia broma després d'aconseguir l'escó.
Aspirábamos a ser llave y de hecho contratamos un catering impresionante y como no lo somos estamos mirando ahora quién lo paga. Es una broma para romper el hielo.
Ara bé, ell no s'ha presentat a les eleccions perquè és alcalde i el diputat serà el seu número 2, Armando Ojea. Però més enllà de Democràcia Ourensana, l'altra sorpresa de la nit són les patacades de Sumar i Podem, que no han entrat ni de lluny al Parlament. Sumar ha aconseguit només l'1,9% dels vots, mentre que Podem el 0,3% amb fins i tot menys suport que el PACMA. Tampoc Vox ha aconseguit prou vots per entrar al Parlament gallec.
Si avui agafem els diaris, aviam, a veure, aquí, La Vanguardia. Feijóo conserva Galícia i el PSOE s'enfonsa a favor del BNG. Si seguim amb la premsa catalana, el periòdico, Feijóo guanya la partida a Pedro Sánchez a Galícia. Diari Ara. El PP manté la majoria a Galícia i salva Feijóo. És el titular del diari Ara. El Punt Avui en petit. El PP resisteix a Galícia i conservarà la Xunta. El País. El PP conserva la majoria absoluta. Amb l'editorial que es titula Galícia vuelve a confiar en el PP. La Razón, victoria del PP y debacle del PSOE. La editorial es la apuesta nacionalista de Pedro Sánchez hunde al PSOE. La ABC, el PP revalida Galicia. Y el PSOE paga los pactos de Sánchez. Y el Mundo, El PP arrolla en Galicia y Sánchez conduce al PSOE al descalabro. Bueno, més coses. Junts i el PSOE intenten guanyar temps i pacten allargar la negociació de la llei d'amnistia.
S'han demanat a la mesa del Congrés una pròrroga per votar un nou dictamen de la llei. El termini acaba demà passat, dimecres, però els partits volen més temps per buscar un acord que satisfaci les dues parts. La petició es va fer dissabte i ara la mesa ha de decidir si l'accepta. La proposició de llei d'amnistia no va superar la primera votació, recordem-ho, que es va fer el 30 de gener passat. El text no va aconseguir prou suports perquè Junts el considerava insuficient i va votar en contra. Ara la norma és a la Comissió de Justícia, que és l'encarregada de tornar a elaborar aquesta proposta.
I la pressió de Brians 2 ha activat el protocol antisuïcidi amb Dani Alves.
Sí, segons el programa Fiesta de Telecinco, ho ha confirmat el seu company de cel·la, un brasiler de cognom Coutinho, que també està acusat de violació. Alves està empresonat des del gener de l'any passat i ara espera la seva sentència, que el Tribunal de l'Audiència de Barcelona, que el va jutjar, no hauria de trigar a dictar. Segons el seu company de cel·la, Alves està deprimit, capcot i necessita el suport dels educadors i funcionaris de la presó. Per aquest motiu, el centre ha decidit activar el protocol antisuïcidi per por que el futbolista intenti fer-se mal. Alves està acusat, recordem-ho, d'agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton de Barcelona i s'enfronta a una pena d'entre 9 i 12 anys de presó.
Què més tenim, Adrià?
Doncs que la Sala Beckett de Barcelona es defensa de les crítiques de l'Espanyol després que dissabte el club els va recriminar un gag d'una de les obres de teatre que ara mateix en cartellera. Es tracta de Cacophony, una obra sobre les xarxes socials que en un moment concret fa referència a un futbolista fictici acusat d'una violació que és jugador del Real Club Deportiu Espanyol. El club creu que és una falta de respecte enorme, però per la seva banda, la Sala Beckett ha tillat els responsables del club vaja d'ignorants i els ha etzibat que les seves crítiques són un atemptat directe a la llibertat d'expressió. En un comunicat diuen que el club ha demostrat un desconeixement absolut dels fets i també una ignorància total del sentit que té la cultura en la democràcia. També l'acusen de fomentar el fanatisme més baix per donar credibilitat a missatges de les xarxes socials sense comprovar-ne després la veracitat.
I la família d'Alexei Navalny denuncia que encara no sap on és el cadàver del líder opositor rus.
Sí, fa tres dies que Navalny, que era un dels principals rivals polítics de Vladimir Putin, va morir en una presó. Avui la seva vídua viatja a Brussel·les, on la rebrà el president del Consell Europeu, Charles Michel, i després participarà també en la reunió de ministres d'exterior dels 27. Mentrestant, bona part de la comunitat internacional insisteix a assenyalar el president rus com a responsable de la mort de Navalny. En les últimes 72 hores ha crescut la incertesa sobre com va morir. La primera versió oficial del Kremlin era que Navalny s'havia desmaiat després d'una passejada al centre penitenciari, però al llarg del cap de setmana s'ha començat a parlar d'una mort sobtada. Tot i això, segons un mitjà independent rus, el cos de Navalny està en un dipòsit de cadàvers en un hospital proper a la presó i, segons el personal mèdic d'aquest centre, el cos té hematomes, però de moment encara no li han fet l'autòpsia.
I això també és una novel·la, eh? Una novel·la. No troba ni el cos de Navalny. En fi, a les 6 i 12 minuts, el Barça de bàsquet s'enfila per les parets amb l'arbitratge després de perdre la final de Copa contra el Real Madrid.
Els de Roger Grimau van caure d'11 en un partit que no es va trencar fins a l'últim quart i en acabar el tècnic del Barça va esclatar contra l'arbitratge. Primer a Movistar va lamentar que els havien castigat massa la segona meitat. També en aquell moment, a la zona mixta, la Provitola recriminava a l'ACB que la selecció dels àrbitres per la final no havia estat la correcta i finalment, novament, Grimau va obrir la capsa dels trons a la sala de premsa.
Segur que després agafaran les faltes i veuran frame to frame i sí, aquí, toques allà, esto, lo otro. Però què vols que et digui? En 3 minuts no pots expulsar un jugador. I segur que mires la falta, o sigui, miraran el vídeo i veuran, sí, aquí li toca aquí, aquí li toca allà, però és que el criteri no sé si és el mateix, perquè hi ha jugadors que juguen 34 minuts a l'altre equip i fan 3 faltes, i és el jugador que m'encanta. Ha estat tot el dia, tot el partit apretant. Segur que no han perdut pels àrbitres, per suposat que no, però no sé.
Grimau també es queixava que no és la primera vegada aquesta temporada que rep arbitratges com aquest. Ara bé, tal com escoltàvem, també admetia que el Madrid va guanyar perquè va ser millor en el tram final.
Doncs sí, té raó Grimau en tot. O sigui, comparteixo 100% el seu diagnòstic. Jo crec que l'arbitratge és molt civilí a partir de la segona part. La segona part és molt civilí, l'últim quart especialment. I després la segona és que, efectivament, el Madrid encara està uns esglaons per sobre del Barça. Però vaig veure coses en aquesta Copa del Barça que no l'havia vist feia temps. Per tant, veurem si millora l'equip de cara a la Lliga i a Europa. Bueno, anem a futbol perquè avui ens presenta una última nit apassionant, perquè el Girona pot apropar-se a només 3 punts del Real Madrid si guanya aquesta nit. És veritat que jugar un escenari molt, 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 molt complexa, que és Sant Mamés contra l'Atlètic de Bilbao.
El partit és a les 9 del vespre, en directe a RAC1 i en obert per gol. Els de Michel poden retallar distàncies després de l'empat a 1 del Madrid al camp del Rayo Vallecano. Com és habitual, a Real Madrid Televisió no van quedar gens contents amb l'arbitratge. Aquesta vegada, el subdirector Miguel Ángel Muñoz acusava directament la realització televisiva d'amagar premeditadament repeticions d'un suposat penal sobre Camavinga.
Tan lamentable es que no haya intervenido el VAR, como peor todavía es que desde la realización televisiva de MediaPro nos intenten mediatizar el relato, no ofreciéndonos la jugada de lo que estaba sucediendo con un penalti que, tal y como podemos ver y apreciar, es clarísimo.
Més enllà de la polèmica, l'empat del Madrid deixa el Barça tercer, a 8 punts dels blancs. El Barça, per cert, que s'estrena demà passat als vuitens de final de la Champions, ho fa al camp del Nàpols, després de guanyar 1-2 al camp del Celta, empana a l'última hora, tot i fer un altre partit molt decebedor futbolísticament.
I avui en parlarem a la tertúlia esportiva que farem amb el Joan Maria Pou, amb Miguel Rico i el Santi Segurola. Alguna cosa més?
Sí, que aquesta matinada, un parell de coses més, aquesta matinada a l'Argentina, el Barça d'hoquei patins s'ha proclamat campió de la Intercontinental després de guanyar de 3 gols al Porto, i que als Estats Units s'ha trencat el rècord de punts en un partit de les estrelles a l'NBA. L'equip de la Conferència Est, el guanyador, n'ha anotat 211.
Eh?
211 punts ha anotat l'equip de la Conferència Est per superar,
mare de Déu,
a la xifra màxima fins ara, que era de 196 punts.
Anaven a la banqueta quan havien de defensar els altres?
Sí,
o què?
Sí, sí, no.
Quin 211
punts? Ha sigut el partit reeixit defensivament.
I tenia un ull posat, que tenia la televisió davant, i no defensava ningú, eh?
No, no.
Jo al pati de l'escola defensava millor que ells.
Imagina't.
211 punts.
Sí, sí.
211 punts. Bueno, pots explicar el back-to-back amb això, amb el xip.
Sí, home, i tant.
Eh? Vam parlar de tu ahir, no sé què coi.
Sí, ho vaig sentir.
No tenia el que deia, tampoc. Que
no, ho vam comentar la setmana passada. Kilia Topuria, aquest boxejador d'arts marcials mixtes,
sí, que va guanyar,
campió del món de la UFC.
Kilia Topuria està molt bé. Mira, és el que mira encara d'això del back-to-back, m'interessa més.
Sí, sí, mira.
Els xipi-xips i aquestes coses. Bueno, i Oppenheimer s'han imposat aquesta nit els premis BAFTA de l'Acadèmia Britànica del Cinema.
En l'última gran cita cinematogràfica abans dels Oscars, la pel·lícula de Christopher Nolan, s'han dut 7 guardons, entre ells el de millor pel·lícula, millor direcció i també millor actor secundari per Robert Downey Jr. o millor protagonista per Cillian Murphy. Emma Stone ha guanyat el BAFTA a millor actriu per Pobres Criatures i ha deixat Margot Robbie sense premi per Barbie. De fet, Barbie, la pel·lícula més taquillera de l'any, ha marxat amb les mans buides. També La Societat de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, s'ha quedat a les portes de continuar fent història. Després dels Goya, no ha aconseguit endur-se, en aquest cas, l'únic guardó al qual estava nominada, que era el de millor pel·lícula de parla no anglesa, que ha estat per La Zona d'Interès. El film de Jonathan Glazer també ha rebut, paradoxalment, el premi a millor pel·lícula britànica i a millor so.
I aquesta nit hi ha la primera gran final de la primera edició d'Operación Triunfo, que s'ha fet a Amazon Prime Video. Després de 3 mesos i 11 gales, aquesta nit coneixerem el guanyador d'aquest concurs musical.
Sí, el vencedor de l'edició sortirà dels vots de l'audiència. D'entre els 6 finalistes, la gran favorita del públic i qui lidera totes les travesses és la Nayara. Però a les enquestes també sonen força en Paul Thin.
Ah. Ui, ui.
I la Ruslana. Completen la llista de finalistes en Juanjo, en Martín i en Lucas. Els 3 més votats passaran a l'última ronda i després els finalistes cantaran la mateixa cançó que van interpretar a la Gala Zero per veure'n l'evolució. El guanyador s'endurà un premi de 100.000 euros.
No sé qui són, que diria el Marcel i Virgili. No sé qui són. Doncs això, tot plegat, avui en parlarem extensament amb el Tinet Rovira, el director de Jazz Music Manager i Company, que és la productora d'OT. Serà a partir d'un quart, 2:15 del matí, que ens acompanyarà aquí al Món a RAC1 per parlar d'això i d'altres històries. I a les 6:18, el temps, que Mònica Usar. Com, per cert, que ha mort el periodista i escriptor Fernando Delgado, que va estar al capdavant durant molt de temps de la Vivir, que són 2 dies, de la cadena SER, i després va... es va dedicar també a treballar a Televisió Espanyola, va guanyar un Ondas i el Premi Antena d'Oro. Pel que fa a la seva faceta d'escriptor, va endur-se el Premi Planeta a l'any 95 amb l'obra La mirada del otro. Va ser diputat, per cert, de les Corts Valencianes pel Partit Socialista. Què, Mònica?
De moment avui comencem el dia amb força núvols, amb fresca i fins i tot amb algun ruixat cap al Segrià, també cap a les Garrigues. De fet, ara de bon matí es pot escapar algun ruixat feble cap a les comarques de Ponent o cara nord del Pirineu, i a la resta dia tranquil, amb sol i amb bandes de núvols prims, això sí, amb tramuntana cap a l'Alt Empordà. Les temperatures continuen altes al migdia, fins i tot pujaran més que ahir a les comarques interiors, entre els 17 i els 22 graus al centre del dia. I demà i dimecres es mantindrà la calma amb un cel mig ennuvolat, i dijous arribarien alguns ruixats, ho farien cap al Pirineu, seria durant la tarda i especialment cap a la banda de Lleida. I divendres aquests xàfecs podrien arribar a altres punts del Pirineu i també comarques de Girona i de Barcelona. I veiem una baixada important de les temperatures divendres, és a dir, fins dijous es mantindrà aquest ambient d'aquests últims dies, amb fresca a les nits i suavitat als migdies, però en canvi divendres baixen entre 7 i 9 graus aquestes temperatures, i passem d'aquests 17-22 que tindrem avui al migdia, temperatures que es mouran entre els 10 i els 14 graus, per tant farà més fresca, sobretot divendres i al cap de setmana. Ja veurem el tema pluja. De moment sembla que les comarques del nord sí que arribarien alguns ruixats, Pirineu i potser Girona i Barcelona també de cara a divendres, però ens esperem per la pluja. Assegurem una mica més la baixada de temperatures i per la pluja.
Per tant, vol dir que a partir de divendres calcem-nos.
Que sí, baix, que farà més fred.
No, fred, sí. 10 sí, graus sí. És una patacada, eh?
Ens anem per sota del que tocaria, però és que estem tant per sobre, és que portem molts dies que...
Que toca anar per baix i calcem-nos quan arribi l'aigua. Quan arribi l'aigua,
no si podrem
sortir de casa.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
A les 6 i 20, el Dialing. Hola, bon hombre.
Hola, bon dia. Què tal,
com estàs, Marcos? Bartolí?
Molt bé, i tu?
Pues mira.
Però alguns de setmana ja va començar ahir, eh?
Sí.
Bueno. Ai, sí. No, però feu bona cara i bona actitud, també, a més, a la vida.
Sí, sí. També et dic que a les 12 cauré rodó, però en fi, no passa res, no passa res, aquí estem.
Doncs escolta, pren-te un calma.
Si pogués.
Ja, també és veritat. Si necessites alguna cosa, ja ho saps.
Ja, línia recta amb esquerra, allà a la zona del bar.
Sí, exacte. Va, anem al tall guanyador de la setmana passada. La reacció del Toni Clapés, al Versió, en sentir dir que el Barça necessita fer un reset.
Un equip de futbol igual canvies entrenador i no arregles res.
Doncs aleshores ho deixem com està.
No, has de fer un reset.
I dale amb el reset.
Quin
reset?
Hòstia,
quin reset?
Ai, ai, Toni.
Porteu mesos amb els collons del reset.
Toni.
Ai, Toni.
Tots els partits, tots són iguals.
Passeu-li una aigua.
Tots són iguals. Tots. Tots són la mateixa merda. Tots, dale amb el reset.
Feu-li aire, pobre.
Qui vols que foti un reset? És es que no ho suporto, és que el reset des de dins, des de dins. Vinga, el reset.
Escolta, hòstia. Nati, porta aigua del carne.
Nati, porta aigua del carne. És una frase meravellosa. Són les 6 i 22 minuts. Avui hem de posar alguna cosa que ens porti Galícia, del que parlarem molt. A Galícia hi ha... Per cert, a Vigo ha guanyat el BNG. El lloc on juga el Celta, ha guanyat el BNG. I ara que parlem de Celta, la cançó segurament més popular gallega d'aquest últim any a nivell, m'atreviria a dir, d'arreu del món, és aquesta. De ser tan gana. És l'himne del Celta, una meravella.
Creo que estoy enamorado. Los besos soy los azules. Son como acordos de él. Cuando se apartan las nubes, esa belleza celeste, perdóname cuando te miro. Qué fácil he confundido.
Somos amor,
te digo.
Para aquí.
amb Z Tangana hem arribat a les 6:26.
El món a RAC 1.
I a aquesta hora donem un primer cop d'ull a les portades dels diaris. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Avui les eleccions a Galícia són les protagonistes a totes les portades, les monopolitzen, la gran majoria de diaris però ho veuen com una victòria d'Alberto Núñez Feijóo sobre Pedro Sánchez.
Sí, la Vanguardia titula Feijóo conserva Galícia i el PSOE s'enfonsa en favor del BNG, afegeix que el PP salva la Junta obtenint majoria absoluta amb 40 escons i parla també de desfeta socialista que aconsegueix el pitjor resultat de la història del Partit Socialista de Galícia. El periòdico llegim Feijóo guanya la partida de Sánchez a Galícia. També diu que el PP revalida la majoria absoluta mentre que el BNG creix i el PSOE s'enfonsa i que Suma i Vox fracassen i Democràcia Obre Sana entra al Parlament. Pel que fa a l'ara, el titular és el PP manté la majoria a Galícia i salva Feijóo i explica que els populars perden dos escons però resisteixen l'efecte Pontón mentre que el BNG es dispara a costa del PSOE i el punt avui titula el PP resisteix a Galícia i conservarà la Junta. Mentrestant a Madrid el País diu el PP conserva la majoria absoluta, detalla que Rueda el del fidel Feijóo aconsegueix una victòria sobrada. El Mundo titula el PP arrasa Galícia i Sánchez condueix el PSOE al dalta baix. A l'ABC llegim el PP revalida Galícia i la Razón diu victòria del PP i desfeta del PSOE.
A dos quarts de vuit ampliarem aquest repàs als diaris a la lectura de la premsa en diagonal. Dia de fer una pausa.
A bon preu, Esclat i bon preu, Esclat Online, l'estalvi és marca de la casa. Aprofita aquest lot estalvi fins al 19 de febrer. Un detergent líquid blau Dixan de 30 dosis, un suavitzant concentrat blau Bernel de 70 dosis, un rentavaixelles tot en un llimon assomat de 40 dosis i un netejador de vàter Power Active Olor de Vibraf per només 13 euros amb 99 cèntims. T'estalvies 7 euros amb 3 cèntims.
Sortir al balcó no compta com prendre l'aire. Escapa't ja amb Vueling a més de 80 destinacions des de 24,99 euros. Vinga, reserva ja amb Vueling, que després sempre et queden dies de vacances per gastar.
Consulta les condicions a Vueling.com o a la nostra app.
A SM Savall estem compromesos en fer un món més sostenible, un país més verd. Retirem tot tipus d'amiant de forma segura. Protegim així el medi ambient. Menys amiant, més vida. SM Savall. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a smsavall.es.
M'encanta. La teniu en caputxa?
La paella? A caputxa?
Tapa.
Fins al 29 de febrer arriben les rebaixes de la llar del Corte Inglés. Fins al 50% de descompte en parament de cuina. A la botiga web i app, el Corte Inglés.
Soc de Legalitas perquè de vegades passen coses que no t'esperes. Com quan vaig tenir aquell accident i van aconseguir que m'indemnitzessin. O quan em van fer unes cremades durant la depilació làser i em van ajudar a guanyar la reclamació que vaig presentar.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
Bon dia. En el sorteig del Soldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
56.318 56318 de la sèrie 31031.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
En punt 2:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Que a aquesta hora està interrompuda la circulació de la línia R3 de Rodalies.
Concretament entre les estacions de Parets i les Franqueses s'ha tallat per un cas de robatori de cable que provoca falta d'atenció a la via. Adif treballa per solucionar-ho i ofereix transport alternatiu per carretera.
El Partit Popular aconsegueix la seva cinquena majoria absoluta a Galícia.
Alfonso Rueda guanya les eleccions amb 40 diputats, dos per sobre de la majoria absoluta i dona aire a Alberto Núñez Feijóo. L'oposició l'encapçalarà el BNG d'Anna Pontón, que puja 6 escons fins als 25 i lidera l'esquerra.
En canvi, el gran perdedor de les eleccions eleccions és el Partit Socialista.
Els socialistes de José Ramón Gómez Besteiro perden 5 diputats i es queden amb només 9 com a tercera força. Democràcia Ourensana entra al Parlament amb un escó i Sumar, Vox i Podem en queden fora.
El PSOE i Junts demanen una pròrroga al Congrés abans de tornar a votar l'amnistia.
El debat estava previst per dimecres, però d'aquesta manera els dos partits tindran 2 setmanes més de marge per arribar a un acord. Els socialistes no volen tocar res del text, però Junts vol més garanties.
I la presó de Brians 2 ha activat el protocol antisuïcidi amb Dani Alves.
Segons el programa Fiesta de Telecinco, ho ha confirmat el seu company de cel·la, diu que l'exfutbolista està deprimit i que necessita el suport dels funcionaris i que la presó ha activat el protocol per evitar que es faci mal.
La Sala Beckett surt al pas de les crítiques de l'Espanyol.
El club els va recriminar un gag de l'obra Cacofonia en què s'acusava un futbolista fictici de l'Espanyol de violació. La sala titlla els directius blanquiblaus d'ignorants i diu que les seves crítiques són un atac a la llibertat d'expressió.
La família d'Alexei Navalny continua sense saber on és el cadàver del líder opositor rus.
Això quan ja fa 3 dies que va morir en una presó de Sibèria. Avui la seva vídua es reunirà amb els màxims dirigents europeus, mentre alguns mitjans asseguren que el seu cos estaria ple d'hematomes en un dipòsit de cadàvers.
Als esports, el Barça de bàsquet treu foc pels queixals amb l'arbitratge de la final de la Copa del Rei.
Els de Roger Grimau van perdre 11 contra el Real Madrid. El tècnic no posa d'excusa l'arbitratge, però sí que ha posat en dubte el seu criteri i ha posat el crit al cel pel fet que la majoria de decisions afavorissin el Madrid a la segona meitat.
I en futbol, avui el Girona pot apropar-se a 3 punts del Madrid si guanya el camp de l'Atlètic de Bilbao.
El partit és a les 9 del vespre, en directe a RAC1. Els de Mitchell tenen l'opció d'aprofitar l'ensopegada dels blancs que ahir van empatar a 1 al camp del Rayo Vallecano. El Barça, tot això, queda tercer a 8 punts del Madrid.
I Oppenheimer és la gran triomfadora dels premis BAFTA de l'Acadèmia Britànica.
La pel·lícula s'han dut 7 premis, entre ells millor actor per Cillian Murphy, millor pel·lícula i millor direcció. Emma Stone ha estat la millor actriu per Pobres Criatures i La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona s'ha quedat sense premi.
Mònica Osar, bon dia.
Bon dia.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
La setmana comença amb fresca i amb força núvols.
No, sí, uns núvols que fins i tot estan deixant algun ruixat feble cap a les comarques de Ponent, que es podria repetir ara de bon matí, i a la resta dia de sol i bandes de núvols prims amb tramuntana, que es notarà sobretot cap a l'Alt Empordà. Tot i que ara fa fresca, el migdia tornarà a ser suau, fins i tot un punt càlid, amb màximes que es mouran entre els 17 i els 22 graus, però atenció que a partir de divendres cauen en picat les temperatures i farà més fred, i fins i tot dijous amb alguns ruixats al Pirineu, que divendres es podrien repetir també en punts del Pirineu i entre les comarques de Girona i de Barcelona.
I què marquen els termòmetres?
Ara mateix 9 graus a Montblanc i també a Sant Cugat del Vallès, 7 graus a Balaguer i a Lleida, 10 a Girona i a Granollers, 13 graus a Tarragona i temperatures d'11 a 14 graus a Barcelona.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España. Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Ocasión Plus. Nueva tienda en La Maquinista, calle de Santander 90 y en ocasiónplus.com.
I més enllà de les complicacions a la línia R3 de Rodalies, pel que fa a les carreteres, hi ha gairebé 2 quilòmetres de congestió a la Ronda Litoral en sentit sud cap al Nus de la Llobregat, i a la C25 a Sallent, en sentit Cervera, la retirada d'un vehicle ha fet que s'hagi de tallar un carril i això provoca també algunes cues importants. Són les 6:34 minuts, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, 19 de febrer.
Torna la garoïnada a Palafrugell.
13 restaurants us han preparat un menú especial amb garoïnes i cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions amb vaixell, visites culturals...
Informeu-vos en el 972-300-228 o bé a garoïnada.cat. Les garoïnes als restaurants de la garoïnada. Fins al 24 de març a Palafrugell.
Un altre cop ta mare a casa?
Sí, diu que el nostre sofàllet és tan còmode.
I fins quan dius que es queda? Ostres, tu, sempre igual.
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo estem de segones rebaixes. Rebaixes de fins a un 55% en sofàs, sofàs llit, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
4 de les millors actrius catalanes intentaran escalar el Fitzroy només fins al 17 de març al Teatre Borràs. Són Sílvia Bel, Míriam Miscle, Sara Espígol i Mima Riera. Aconseguiran fer el cim? No et perdis Fitzroy, la comèdia de més alçada de Jordi Galceran, dirigida per Sergi Balbel. Últimes setmanes, entrades a balanyaenviu.com.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Has tingut mai la sensació que deixes de ser protagonista de la teva pròpia història? És hora de recuperar el control. Aprofita que tornen els 10 dies Kia del 8 al 19 de febrer i crea la teva pròpia història. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Gaudeix d'un viatge fascinant per la música de Chopin amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, Antoni Ratinov i el concert per a piano número 2. A més, entre nocturns i preludis, Emma Vilarassau posarà veu a les cartes que es van escriure George Sand i Frédéric Chopin.
Dissabte 2 de març, al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Busseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme referent per tots els bussejadors.
Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. Gran presència d'expositors internacionals, primeres marques, centres i escoles de busseig, equipaments, destinacions, conferències.
Submergeix-te al Mediterranean Diving Show, del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig.
Més info a mdivingshow.com.
Té bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 27 al 29 de febrer, Soleil Llach organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes al carrer Beethoven número 13 de Barcelona. Si desitja valorar o vendre monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita al 93 201 87 33 o a info@soleillach.com.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves, tapissar el sofà, canviar les catifes o trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina i descobreix la secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. Ja ho saps, Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona i a Plaça Universitat.
O Cafè Mio. Gourmet La Vanguardia et porta a casa l'autèntic cafè italià amb la màquina S Cafè. Una cafetera única amb un kit de degustació de 18 càpsules i 6 tasses de disseny per només 89 euros. Comença a gaudir de l'aroma del veritable espresso a gourmetlavanguardia.com.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé cada dissabte de 3 a 4 de la tarda a RAC1 amb Esther Muñoz.
Prepareu la maleta perquè aquest dissabte 17 de febrer a les 3 i 3 de la tarda us hi esperem per volar fins a Nova Zelanda. Vindreu, oi?
A RAC1. Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. El món a RAC1.
6 i 38, el Partit Popular salva els mobles a Galícia, aconsegueix la seva cinquena majoria absoluta i dona oxigen a Alberto Núñez Feijó amb la caiguda del PSOE. Finalment no hi ha hagut sorpresa, tot i l'estat d'ànim que s'havia generat dins les esquerres, que el canvi era possible, no han tingut res a fer davant d'un Partit Popular que continua sense rival a la Xunta. Els populars mantenen la majoria absoluta i de retruc salven Alberto Núñez Feijóo d'una derrota que li hauria complicat i molt el seu lideratge dins el partit. Alfonso Rueda seguirà com a president 4 anys més després de treure 40 diputats, 2 més dels que es necessita per la majoria absoluta. I l'oposició l'encapçalarà el bloc nacionalista gallec, que tot i que no han pogut evitar, com dèiem, la majoria absoluta dels populars, han passat de 19 a 25 escons. Són 6 més dels que tenien fins ara. En canvi, qui no té cap mena de motiu per treure pites al PSOE gallec, els socialistes, han perdut 5 escons que ha capitalitzat el BNG i es queden amb només 9, un revés molt dur pel PSOE i per Pedro Sánchez, que se situa com a tercera força al Parlament gallec. Però anem a pams, perquè les eleccions d'ahir han confirmat que Galícia és un feu del PP i permet que Alberto Núñez Feijóo, com dèiem, respiri el lleugerit. Els populars revaliden d'aquesta manera la majoria absoluta que els permetrà governar amb comoditat. Els gallecs donen per bona la gestió d'Alfonso Rueda a la Xunta i la valen per continuar 4 anys més. Enviat especial de RAC1 a Galícia, Arnau Mañé, bon dia.
Sí, bon dia. El PP supera les eleccions gallegues amb bona nota. Rueda s'estrena amb victòria i apuntala el lideratge de Feijóo dins el partit. De fet, compleix fil per randa els deures que li havien posat des de Gènova. 40 diputats, amb marge per sobre de la majoria i sense haver de dependre de ningú. Rueda ho interpreta com un calbot a Sánchez i l'amnistia.
El mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos ni estar sometidos. No queremos privilegios de ningún tipo, ni para nosotros ni para los demás. ni más que los demás, ni menos que nadie.
Rueda, per cert, calca el percentatge de vots que el PP va aconseguir ara fa 4 anys, tot i els entrebancs de la campanya i tot i algunes relliscades, agraeix la implicació de Feijó.
Pero gracias, por supuesto, a que marcó o camino de este éxito extraordinario de esta noche, a quien perseguía e criticaba a oposición sin darse conta de que ao final a xente opina cando chegan as eleccións como acaba de opinar hoxe. E que unha parte desta vitória é moi importante. Gracias, Alberto Núñez Feijó.
Avui Feijó serà aquí a Galícia per reunir-se amb Rueda i capitalitzar bona part del seu èxit.
De fet, a Gènova, el PP treu pit d'haver mantingut el poder a Galícia i des de Madrid ho veuen com un reforç del lideratge d'Alberto Núñez Feijó i una crítica a les polítiques del PSOE. Ho deia la secretària general del partit, Cuca Gamarra.
Si abandonas tus principios, si abandonas tus siglas y abandonas hasta tu propio candidato, y esto lo haces a través de algunos instrumentos, donde sí, se encuentra también la amnistía, evidentemente ahí tiene la primera prueba en este nuevo ciclo político de qué opinan una parte de los españoles, y en este caso han sido los gallegos, que creo que han hablado con absoluta rotundidad.
I qui no ha aconseguit fer mal al PP és el BNG, que en té una de freda i una de calenta. Anna Pontón està satisfeta, diu, per haver capitalitzat bona part del vot d'Esquerra, però assegura que ha estat una decepció no haver aconseguit treure la majoria absoluta als populars. Enviat especial de RAC1 a Galícia, Adrià Santa Susanna, bon dia.
Bon dia. Treure el millor resultat de la història del BNG, més de 455.000 vots no han estat suficients per treure la majoria absoluta al PP. Dins del bloc hi predomina el sentiment de frustració per no haver-ho aconseguit. Anna Pontón no ho amagava pas.
Este resultado a nos parece nos insuficiente. Digo porque o noso objetivo era claramente abrir un tempo novo neste país. Sei que hai moitas persoas que neste momento están decepcionadas e eu entendo e comparto esa decepción.
Tot i això, Pontón creu que en aquestes eleccions s'ha llaurat el futur, que hi ha una espurna per l'esperança.
Este país xa cambiou, que hai un antes e un despois e que non hai marcha atrás porque hai unha cidadanía ilusionada que non se conforma coa realidade deste momento.
I creu que el resultat també és un avís pel PP de quitar tot d'hora, diu, perdrà la majoria absoluta.
Però la gran decepció de les eleccions gallegues és el PSOE perd vots, escons i els 9 diputats que té al Parlament suposen el pitjor resultat de la història del Partit Socialista. Això, a més, debilita també el lideratge de Pedro Sánchez, que va fer una aposta que s'ha convertit en un desastre. El candidat Besteiro el va nomenar fa 3 mesos. Ferraz ahir a la nit li mantenia el suport, però a Galícia les cares llargues evidenciaven la desfeta d'un projecte que ara mateix és totalment minoritari i el pitjor, i el que és pitjor, vaja, és que ningú sap treure ara mateix conclusions dins el Partit Socialista. Enviat especial a Galícia, Jordi Armenteras, bon dia.
Sí, bon dia. La desesperació del socialisme gallec és que s'acaba de fer foc nou i no només no s'ha millorat el pitjor resultat de la història, el de fa 4 anys, sinó que la debacle és encara pitjor. Gómez Besteiro assumeix la derrota, és l'únic que ahir a la nit no tenia cara de circumstàncies.
Y aceptamos sin reservas o mandato das urnas. Hoxe non obtivemos os resultados que agradábamos e debo decirlo así, sin paliativos. O noso principal cometido foi facer entender a importancia destes comicios para o futuro de Galicia e a necesidade dun cambio, e non o conseguimos.
Besteiro, xa se li retreu, és diputat al Congrés a Madrid, ara anuncia que deixarà la feina a Madrid per centrar-se a fer oposició sense poder ser ni al cap de l'oposició. El partit li havia demanat aquest pas, però no el va fer fins ahir a la nit. La gran preocupació del PSDG no són els vots que li pispa el BNG, sinó la fortalesa del PP, que treu 70.000 vots més que ara fa 4 anys.
I encara sobre els resultats electorals a Galícia, tenim dues sorpreses. Per una banda, Democràcia Ourensana, que aconsegueix un escó. Es tracta d'un partit proper al PP que lidera un exdiputat socialista, Gonzalo Pérez Jácome, que deia això després d'aconseguir un escó.
Aspirábamos a ser llave y, de hecho, contratamos un catering impresionante y, como no lo somos, estamos mirando ahora bien quién lo paga. Es una broma para romper el hielo.
Com dèiem, aquesta és una de les sorpreses de la nit i l'altra és, sense cap mena de dubte, la gran patacada de sumar Podem i Vox. Cap d'ells han aconseguit representació al Parlament gallec. I un cop superades les eleccions gallegues, el tauler polític espanyol tornarà a centrar-se un cop més en l'amnistia. Precisament el PSOE i Junts volen guanyar temps per continuar negociant-la i han demanat a la mesa del Congrés que hi hagi una pròrroga de 2 setmanes més abans de votar un nou dictamen de la llei. En principi, el termini per fer-ho acaba demà passat, dimecres, però els partits volen més temps per buscar un acord que satisfaci els de Carles Puigdemont.
La petició es va fer dissabte i ara la mesa ha de dir si l'accepta o no. Recordem que la proposició de llei d'amnistia no va superar la primera votació, que es va fer el 30 de gener passat. El text no va aconseguir prou suport perquè Junts considerava que deixava fora els acusats per terrorisme i alta traïció, delictes pels quals s'investiga, entre d'altres, Puigdemont, i va votar en contra. Ara la norma és a la Comissió de Justícia, que és l'encarregada de tornar a elaborar la proposta, que haurà de passar novament pel ple del Congrés abans d'entrar en vigor.
Passa un minut de 3:45 del matí. La presó de Brians 2 ha activat el protocol antisuïcidi amb Dani Alves. Segons el programa Fiesta de Telecinco, ho ha confirmat el seu company de cel·la, un brasiler de cognom Coutinho, que també està acusat de violació.
Alves està empresonat des de gener de l'any passat i ara espera la seva sentència, que el Tribunal d'Audiència de Barcelona, que el va jutjar, no hauria de trigar a dictar. Segons el seu company de cel·la, Alves està deprimit i necessita el suport dels educadors i funcionaris de la presó. Per aquest motiu, el centre ha decidit activar el protocol antisuïcidi per poc el futbolista intenti fer-se mal. Alves està acusat d'agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton de Barcelona i s'enfronta a una pena d'entre 9 i 12 anys de presó.
I la Sala Beckett de Barcelona es defensa de les crítiques de l'Espanyol després que dissabte el club els va recriminar el fragment d'una de les obres de teatre que hi ha ara mateix en cartell. Es tracta de Cacòfoni, una obra sobre les xarxes socials que en un moment concret fa referència a un futbolista fictici acusat d'una violació que és jugador del Real Club de Esportiu Espanyol. El club creu que és una falta de respecte enorme i els ha retret que mai s'ha viscut una situació semblant amb cap altre jugador de la plantilla. Per la seva banda, la Sala Beckett ha titllat els responsables de l'Espanyol d'ignorants i els ha etzibat que les seves crítiques són un atemptat directe, diuen, a la llibertat d'expressió.
Sí, en un comunicat diuen que el club ha demostrat un desconeixement absolut dels fets i una ignorància total del sentit que té la cultura en democràcia. També l'acusen de fomentar el fanatisme més baix per donar credibilitat a missatges de les xarxes socials sense comprovar-ne la veracitat. Per acabar, recorden que, tot i la referència a un jugador fictici de l'Espanyol, la trama de l'obra és de ficció i, a més, continua cap a altres assumptes, sense parlar més del tema.
Sí, 48 minuts. La família d'Alexei Navalny continua sense saber on és el cos del líder opositor rus. Fa 3 dies que Navalny, que era un dels principals rivals polítics de Vladimir Putin, va morir en una presó de Sibèria, on l'havien traslladat a finals d'any. Avui la seva vídua viatja a Brussel·les, on la rebrà el president del Consell Europeu, Charles Michel, i després participarà en la reunió de ministres d'exteriors dels 27. Mentrestant, bona part de la comunitat internacional insisteix a assenyalar el president rus com a responsable de la seva mort.
En les últimes 72 hores ha crescut la incertesa sobre com va morir i l'ombra d'un assassinat per part del Kremlin és cada vegada més present. La primera versió oficial era que Navalny s'havia desmaiat després d'una passejada al centre penitenciari, però al llarg del cap de setmana s'ha començat a parlar d'una mort sobtada. El seu entorn no ho veu gens clar i continua reclamant a les autoritats russes que els entreguin el cadàver. Segons un mitjà independent del país, que es diu Novaya Gazeta, el cos de Navalny està a un dipòsit de cadàvers en un hospital a 50 quilòmetres de la presó on va morir, i segons el personal mèdic d'aquest centre, el cos té hematomes, però de moment no li han fet l'autòpsia.
I 49 minuts. Els esports, el Barça de bàsquet s'enfila per les parets amb els àrbitres després de perdre la final de la Copa del Rei contra el Real Madrid.
Xarxa Fort de Catalunya patrocina aquest espai.
Pedrols de Roger Grimau van caure d'11 en un partit que no es va trencar fins a l'últim quart i en acabar el tècnic del Barça va acabar esclatant.
Sí, Grimau no va justificar pas la patacada per l'arbitratge, però sí que va elevar el to com mai per qüestionar el seu criteri. Primer, a Movistar va lamentar que els havien castigat massa a la segona meitat. També en aquell moment, a la zona mixta, Nicola Provi Vito la recriminava a la CB que la selecció dels àrbitres per la final no havia estat la correcta i finalment, novament, Grimau va obrir la capsa dels trons a la sala de premsa.
Enviat especial de RAC1 a Màlaga, Dani Aguilar, bon dia.
Bon dia, sí, la polèmica arbitral va marcar els minuts posteriors d'un partit vibrant, elèctric, digne d'una final de Copa entre Barça i Madrid. Restaven 3 minuts i mig i l'equip de Roger Grimau perdia de 4, però l'expulsió de Vesely va ser determinant d'aquestes decisions arbitrals i d'altres, es queixava l'entrenador blaugrana.
Segur que després agafaran les faltes i veuran frame to frame i sí, aquí, toques allà, esto, lo otro, però què vols que et digui, en 3 minuts no pots expulsar un jugador. I segur que mires la falta, o sigui, miraran el vídeo i veuran, sí, aquí li toca allà, però és que el criteri no sé si és el mateix, perquè hi ha jugadors que juguen 34 minuts a l'altre equip i fan 3 faltes, i és el jugador que m'encanta, està tot el dia, tot el partit apretant. Segur que no em paro pels àrbitres, per suposat que no, però no sé.
Unes queixes a les quals es van afegir noms com la Provítola o en menor mesura el capital exabrines, que d'altra banda van reconèixer tots plegats que la final no es va perdre pels àrbitres. 29a Copa del Rei per al Madrid, el Barça retalla distàncies, però de moment segueix sense atrapar l'equip blanc.
Gràcies, Dani. I en futbol, el Girona pot apropar-se a 3 punts del Real Madrid si guanya contra l'Atlètic de Bilbao se'n va més aquesta nit.
El partit és a les 9 del vespre, en directe a RAC1, han obert també per gol. Els de Mitchell poden retallar distàncies després de l'empat a 1 del Madrid al camp del Rayo Vallecano. Com és habitual, a Real Madrid Television no van quedar gens contents amb l'arbitratge, i menys després d'haver ensopegat. Aquesta vegada, el subdirector Miguel Ángel Muñoz acusava la realització televisiva d'amagar premeditadament repeticions d'un suposat penal sobre Camavinga.
Tan lamentable es que no haya intervenido el VAR, como peor todavía es que desde la realización televisiva de Mediapro nos intenten mediatizar el relato, no ofreciéndonos la jugada de lo que estaba sucediendo con un penalti que, tal y como podemos ver y apreciar, es clarísimo.
A tot això i polèmica al marge, l'empat del Madrid deixa el Barça tercer a 8 punts dels blancs, tot plegat en una setmana en què els de Xavi Hernández s'estrenen als vuitens de final de la Champions. Ho fan demà passat al camp del Nàpols a les 9 i en directe a RAC1, després de guanyar 1-2 aquest dissabte al camp del Celta a la Lliga. Això sí, gràcies a un penal a última hora, tot i fer un altre partit molt decebedor futbolísticament.
En parlarem a la tertúlia esportiva amb Joan Maria Pou, Miquel Rico i Santi Segurola. Alguna cosa més, Pedrol?
Sí, dos qüestions. Que aquesta matinada a l'Argentina el Barça d'hoquei patins s'ha proclamat campió de la Intercontinental després de guanyar de 3 gols al Porto, i mentrestant en bàsquet als Estats Units s'ha trencat el rècord de punts en un partit de les estrelles a l'NBA. L'equip de la Conferència Est, que ha sigut el guanyador, n'ha anotat 211, superant la xifra més alta, que fins ara era de 196 punts.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga, l'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
52 minuts i un últim apunt, perquè després de resar els Globus d'Or, Oppenheimer continua liderant la cursa cap als Oscars, i ahir a la nit va ser també la gran triomfadora dels Premis BAFTA de l'Acadèmia Britànica del Cinema. La pel·lícula sobre el científic creador de la bomba atòmica va tornar a guanyar un cop més la partida Barbie, i es van dur 7 premis a la cerimònia que es va fer a Londres, una gala en què la Societat de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, es va quedar a les portes de continuar fent història després dels Goya, i no va aconseguir endur-se a casa l'únic guardó al qual estava nominada. Va ser a la gala el corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada. Sergi, bon dia.
Bon dia. Oppenheimer no va tenir competència als BAFTA i es van dur els premis principals de la cerimònia, entre els quals els de millor pel·lícula i millor direcció per a Christopher Nolan. També el de millor actor per a Cillian Murphy, per interpretar Robert Oppenheimer, el físic considerat el pare de la bomba atòmica.
Oppenheimer was this colossally naughty.
Oppenheimer era un personatge colossalment complex i significava coses diferents per diferents persones. Des d'un monstre a un heroi. Aquest és el motiu pel qual m'agraden les pel·lícules, perquè tenim un espai per interrogar i investigar aquesta complexitat.
Emma Stone va ser escollida millor actriu per Pobres Criatures i va deixar Margot Robbie sense premi per Barbie. De fet, Barbie, la pel·lícula més taquillera de l'any passat, es va quedar sense guardó. Tampoc no va obtenir el BAFTA La Societat de la Nieve, dirigida pel català Juan Antonio Bayona. Estava nominada a millor pel·lícula de parla no anglesa, però al final el BAFTA en aquesta categoria va ser per a La Zona d'Interès, que és de fet un dels films amb els quals Bayona també haurà de competir als Oscars.
Sis minuts i les set.
Pensar en gran no és buscar un espai on desar les teves factures. És tenir les teves factures digitals sempre a mà. Amb Orange Empreses disposes de factura electrònica per ajudar-te a digitalitzar el teu procés de facturació i reduir les teves tasques administratives. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
Vosaltres, que saliveu quan oloreu la paraula formatge, teniu una cita el 2 i 3 de març a la Devesa de Girona, al Fòrum del Formatge Artesà i Català organitzat per Acrefa, on podreu tastar els excel·lents formatges artesans de Catalunya. Més informació a fòrumdelformatge.cat, amb el patrocini de l'Aman, Productes Gourmet i Gosby.
A Carglass creiem que tots els parabrises es mereixen una segona oportunitat, fins i tot els irreparables. Per això tenim contenidors a tots els nostres tallers, perquè se'ls pugui reciclar i donar una segona vida.
Carglass canvia, Carglass repara.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
El món a RAC1.
56, de seguida escoltem Així és la gent, però van recordar que aquesta hora està interrompuda la circulació de la línia R3 de Rodalies entre les estacions de Paret i les Franqueses. S'ha tallat per un cas de robatori de cable que provoca falta de tensió a la via. Adif treballa per solucionar-ho i mentrestant ofereix transport alternatiu per carretera. Ara sí, Així és la gent, la secció del Marc Artigauen, que cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui el desorientat.
Aquest home d'uns 60 anys té la gosadia de dir que ell per anar als llocs no necessita el Google Maps. En agafar el cotxe li ha dit a la dona que per anar a aquest restaurant, no recorda el nom, que hi van anar fa un parell d'anys amb uns amics, ho pot fer de memòria. La dona calla i el mira. Sap com acabarà la història, però calla, perquè en els seus càlculs gaudirà més veient l'home furiós i desorientat d'aquí 45 minuts que no pas una discussió prematura. I l'home que ho diu al Google Maps avança a una velocitat constant i s'equivoca de sortida. Els cartells, diu, tot està mal indicat. I després refer el camí i jo diria que era en aquesta rotonda i quan demana l'opinió, no l'ajuda, a la seva dona, aquesta proposa, sabent que això serà el principi del final, fer servir el Google Maps. I en aquestes alçades ja és una qüestió de dignitat, una lluita universal entre la màquina i l'ésser humà. I ja sabeu que va guanyar la màquina. En arribar al restaurant, havien tancat la cuina. Van tornar a casa i van berenar en silenci i derrotats.
I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dilluns.
El opositor y activista ruso Alexei Navalny accedió a que un equipo le grabara justo cuando fue envenenado en el 2020. Es más, lo probó. El documental Navalny, que ganó el Oscar hace 2 años, es además de un testimonio único sobre cómo opera el régimen autoritario de Putin, un aviso muy serio. Porque situarse en las redes sociales, tener popularidad, fama, parecía un salvoconducto. Y ya no lo es. Navalny está muerto, vaya. Hay un momento en el que Navalny no solo admite, sino que excusa, argumenta, su acercamiento a la ultraderecha nacionalista como un mal menor. De ahí que el documental resulte aún más interesante, porque no es un baño y masaje, sino una fotografía de una realidad que se nos escapa entre la propaganda y que debería servir de alerta. Navalny funciona como un thriller, da miedito y mucho más ahora, y está en HBO Max.
I ara anem amb el diàling.
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
Ramon Bartolí, bon dia.
Bon dia, escoltem aquest tall del RAC1 migdia amb l'aparició d'un pollastre sorpresa de la Bàrbara Padilla.
La desaparició del grup Sau, Bàrbara Padilla.
El llibre que ara es presenta és una biografia novel·lada i sobretot la reconstrucció dels últims mesos de vida del barceloní, que va morir d'una aturada cardiorrespiratòria després d'un concert. L'escriptor...
Trata de arrancarlo!
Després d'un concert. L'escriptor...
Luego el pollo lo sacamos de aquí.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
RAC 1.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.